tot em sembla si estic amb tu.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 aquesta temporada. Dos dies, dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit i sempre a la web.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat. My bad habits lead to
late nights and then alone. Enamorar-se del futur amb Miquel Lladó.
La paraula lògica ve del concepte clàssic grec logos, una paraula que vol dir raó, pensament, idea. Durant els pròxims minuts volem parlar justament de la lògica aplicada al món empresarial. Quina és i quina ha de ser la lògica dominant a les empreses? Quines són les idees o les raons que han de guiar les accions i les decisions dels directius? Quina ha de ser la lògica a les empreses? Ara en parlem.
Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat.
Molt contenta de saludar el professor de l'ESC, Miquel Lladó. Què tal? Com estàs?
Molt bé, Chantal. Content d'estar aquí un altre cop.
El primer que cal dir és que suposo que no tothom actua seguint la mateixa lògica, no, Miquel?
Bueno, com tu bé deies, la lògica és l'estudi dels principis, raonaments, trobar arguments vàlids i com hi arribem. Quin és el pensament correcte? I efectivament, no tots tenim la mateixa lògica, no tots tenim la mateixa manera de pensar i de trobar arguments a les coses.
El teu llibre Enamorar-se del futur dius que per prendre decisions un líder, un directiu, ha de tenir clares dues coses: seleccionar qui forma part del seu equip i decidir com jugarà aquest equip. Quasi res, no?
Quasi res. Però sí que és molt important ser-ne conscient d'això. A vegades els directius pensem que hem de fer la feina de la gent a la que paguem per fer la feina. No. La nostra feina, una de les més importants i quan més a dalt a les organitzacions, és decidir qui jugarà, qui formarà part de l'empresa i com els farem jugar, quina estratègia han de seguir. I, per tant, seleccionar l'equip, a la gent, la forma que tenen de prendre decisions i de portar a terme la seva feina és molt, una part molt important de la nostra responsabilitat com a directius.
Per tant, un bon entrenador de futbol jugarà diferent en funció dels jugadors que tingui, no, Miquel?
Totalment. I escolta, a vegades has d'adequar l'estratègia. Ara deixa-ho portar al món de l'empresa, l'estratègia, en funció del talent que tinguis. El que no pots demanar a gent que no corre, que corri. Al millor tens gent que fa maratons i gent que fa 100 metres. El deport és diferent. Per tant, sí, és una cosa que va una cosa lligada amb l'altra.
I si et demanés quines tres coses bàsiques ha de tenir un membre del teu equip, què em diries?
Bueno, dependrà de com vulgui jugar. Si vull jugar més ràpid, més lent, l'atac per les bandes, parlant del món de l'esport, el que sí que segur que qualsevol tipus d'equip li demanaré, ja que em demanes quina ha de tenir, doncs l'actitud de superar-se amb el que faci sempre hi serà. Sempre hi serà, sigui la forma que m'agradaria que juguessin.
Per tant, l'actitud, la primera.
L'actitud, molt important. L'actitud entesa, si em permets, l'actitud entesa com voluntat de ser millor de lo que ets o intentar treure el teu màxim potencial. Aquestes ganes de vull ser millor, vull aprendre, vull tirar endavant. No m'arrepenjo que tinc una sèrie de talents, jo ja sóc molt bon amb això i per tant vaig sobrat i ja està. No. Avui millor que ahir, demà millor que avui. Intentar aquestes ganes d'anar millorant.
De millorar. Perquè parlem, com deia al començament, de la lògica. Com funcionen aquestes empreses? Com la definiries, que és la lògica dominant? Bueno, segons aquesta teoria, quines són les tres forces?
Sí, aquesta
no?
Lògica, jo en parlo en el llibre, perquè la vaig trobar amb un article molt interessant de dos professors, un que es diu Kors i l'altre que es diu Mesko, i els nomeno per si la gent està interessada en aprofundir sobre el tema. I van escriure l'any 2012, o sigui que ara fa 10 anys, van parlar de la lògica dominant en les empreses que ells veien que assolien els seus objectius. I és una lògica molt interessant, i per això en parlo, no? I aquesta lògica, d'alguna forma, ells venen a dir hi ha tres elements claus a les companyies. I clar, jo no era conscient d'un, però dels altres no n'era tan conscient. Un és el que ells en diuen el capital humà, que és coneixements, habilitats, educació i experiència.
Uh-huh.
Per tant, és, normalment tenim la nostra feina gràcies a això. Hem estudiat, ens hem preparat, tenim una sèrie d'aptituds, sabem fer una sèrie de coses. Però ells diuen, mira, això no és suficient. I diu, i recomanem que parem l'atenció a la importància de dos altres elements, és com si fos un tamboret, tres potes. Un, el capital humà, l'altre, el capital social, que és l'habilitat per obtenir recursos a través de connexions i relacions. I pensem, i sigui quina sigui la feina que faci, encara que estiguis tancat en un laboratori, necessitaràs algú que et doni recursos, que t'aprovi aquell projecte. Per tant, no podem renunciar a la capacitat social de saber a qui preguntar i com convèncer la gent perquè et doni els recursos per fer les coses que has de fer. I la tercera és el que en diuen de la presa de decisions. Hem de tenir l'habilitat de prendre decisions. La perfecció no existeix. Tota la informació no la tindrem mai tota. I segurament hem de prendre decisions moltes vegades amb la informació que tenim. Doncs aquesta capacitat de prendre decisions no és tan fàcil, no hi ha gent que la tingui. Moltes vegades esperem tenir tota la informació per estar segurs de la decisió que prenem. Per tant, aquests dos professors, Cors i Mesco, parlen de que és important que parem atenció i tinguem gent que tingui capital humà, que sàpiga molt bé el que fa, però també habilitat social perquè aconseguir que l'altra gent doncs, vulgui col·laborar amb ells i li doni els recursos que necessiten i que sàpiguen prendre decisions.
N'hi ha una més important que l'altra, diries, d'aquestes?
Jo diria que és l'equilibri, és el que et deia, és el tamboret.
Perquè si una falla, cau el tamboret.
Bueno, cau el tamboret, exacte. Sí. No és que no que desapareixin les altres, cau el tamboret. I si em permets entrar a nivell d'educació de la joventut, dels nens petits, els hem d'animar no tan sols a recompensar-los o premiar-los per treure bones notes, sinó per la seva capacitat social de guanyar-se a la gent, de tenir aquesta relació oberta, i de prendre decisions. Els hem d'ajudar a prendre decisions de petits. I moltes vegades doncs, no ho fem. Els diem massa el que han de fer.
Hi ha empreses on aquesta lògica dominant que estaves està mal plantejada, no? Per tant, la bona estratègia dominant és aquesta que ens assolir els objectius que estaves explicant, no?
Sí, jo he influït per això. També, quan miro equips, miro que hi hagi gent que sàpiga molt bé el que ha de fer, que tinguin una habilitat social de fer que la gent vulgui col·laborar amb ells i que tinguin la tranquil·litat de prendre decisions i que les prenguin i que no passa res.
Abans parlaves dels nens, posa l'exemple d'una escola, que l'alumne tregui bones notes no vol dir que no haguem de valorar, per exemple, si pren bé les seves decisions, no?
Sí, moltes vegades, i ho he vist al llarg de tots ells, molts coneixerem, els que ja tenim més de 20 anys, gent que ha tingut molt bones notes i al final es troben el primer problema, la primera dificultat, quan tenen 25 anys. I clar, no porten practicant superar problemes. Per tant, una de les meves recomanacions, felicitem els nostres fills per treure bones notes, però parem atenció, que tinguin l'habilitat aquesta social i de prendre decisions. Ajudem-los a prendre decisions, que moltes vegades els diguem massa el que han de fer. Els hi podem tancar les opcions. Què vols, anar en bicicleta, vols anar en pitinet, vols anar a la platja, vols anar a la muntanya? Que decideixin. Però d'alguna forma no els hi donem tot fet, perquè l'habilitat de prendre decisions jo crec que és un dels elements que ens ajuda a tots a ser més feliços amb el que fem.
Mira, hi ha una frase que m'agrada molt, que me la va dir una persona i em diu, què fas per ser feliç? I la resposta va ser, prendre decisions. Perquè jo crec que a vegades la nostra felicitat també depèn de les decisions que prenem. Però la pregunta que et faig a tu és, Miquel, per què ens costa tant prendre decisions a vegades? Tots, ens passa. A tu, a mi, al Josep Maria, a tots.
A tots. A mi el primer, a mi el primer. Però és un tema de guanyar confiança i, mira, la confiança, i deixa-m'ho portar en el món del futbol, la guanyes jugant més la pilota. A la mida que vas jugant més la pilota, més habilitat vas guanyant i més pràctica, i per tant, practicant, al final, doncs, la pilota et sents molt familiaritzat d'això. El mateix ens passa en prendre decisions. Si vas prenent decisions, petites decisions, i et vas acostumant i que no tot surt sempre com tu volies, vas guanyant pràctica, i la pràctica et dona confiança en tu mateix, i la confiança és un element molt important per tirar endavant a la vida.
Saps què, Miquel? Sabem segur que no ens vam equivocar d'una cosa. Quan vam prendre la decisió de fitxar el programa Miquel Lladó, perquè és un plaer escoltar-lo.
El plaer és meu, Chantal. He de venir aquí sempre. Gràcies.
Com sempre, gràcies.